Explicarem ara, us podrà sonar una miqueta a pel·lícula de ciència-ficció, però us asseguro, us prometo que anem molt seriosament. Avui volem parlar de marcians, però no dels extraterrestres, sinó dels vostres nets o besnets, de fet, perquè molt probablement alguns d'ells puguin ser els primers habitants de Mart. La NASA ha posat en marxa un anunci per reclutar voluntaris amb el que simular com seria la vida al planeta vermell durant un any i així avançar-se els problemes que ens hi podrem trobar. Però nosaltres, aquí al Via Lliure, som així i volem ser els primers en habitar aquest planeta. Així que avui imaginarem com fer-ho. I per fer-ho, per imaginar-nos-ho, ens acompanyarem de tres científics, tots ells físics i que en dominen molt d'aquest planeta. D'una banda, saludem el Xedat Caitzalà, que és membre de l'agrupació Astronòmica de Terrassa. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I també ens acompanyen avui el Miquel Sureda i el Guillem Anglada Escudé, que són físics i professors de la UPC i que fa uns mesos van elaborar un projecte, atenció, sobre com serà la primera ciutat marciana. Ells ja ho tenen tot pensat. Hola, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Va, doncs, ara que estem tots presentats, agafem la nostra nau i marxem cap a Mart. 3, 2, 1, 0. Estem tots bé? Hem començat el viatge d'una manera tranquil·la, no patiu, ens hem enlairat en aquest viatge radiofònic fins a Mart i, Xedat, el primer que volíem fer per imaginar-nos és, si ara nosaltres estiguéssim volant cap allà, fem un salt temporal, perquè segurament trigaríem una mica més, però sí. Aterrem ja a Mart i què és el primer que veuríem? És a dir, què ens trobaríem una mica?
Bueno, una mica depèn d'on aterris, però si més o menys aterres on estan aterrant tots els rovers que hi ha per allà. Bé, una zona molt àrida, un planeta cobert d'òxid de ferro, bàsicament, tot de pols i bé, amb temperatures extremes, és a dir, amb el fred, sobretot. I una mica de calor, poqueta, vaja.
Sí, més fred que no pas calor.
Sí, jo crec que, com que l'atmosfera és molt feble, no aguanta pràcticament calor, llavors l'única calor que tens és la que et ve a la radiació, però, clar, els contrastos de temperatura són molt alts.
I, clar, si aterréssim a Mart, nosaltres estem acostumats aquí a la Terra que mirem cap amunt i hi ha cel. A Mart hi ha cel?
Hi ha cel, hi ha un cel no blau com aquest, el que tenim nosaltres, però bàsicament és un cel de color ataronjat perquè hi ha molta pols en suspensió. És com quan aquí hi ha calitxa.
Sí.
Llavors el que veiem és aquest
color. Aquests
dies
l'estem patint moltíssim.
Sí, de fet no és gaire blau el cel.
No, aquests dies és bastant grisot.
Doncs una mica és el que passa allà, una mica més extrem, i amb el color de l'òxid de ferro, que és aquest color ataronjat, etc.
Que per això li diem planeta vermell, no?
Sí, una mica és per això.
Que bo. Sí, sí. I, clar, amb tot plegat, si sortíssim, què hi respiraríem? Podríem respirar així amb els pulmons o... No,
no.
Vale. Jo sóc de lletres, o sigui, no, vagi per endavant, us dic a tots tres, sóc de lletres i per això em faig acompanyar gent com vosaltres, que en sabeu
sí,
molt més.
Primera, l'atmosfera és, encara que sigués com la nostra, com la que tenim aquí a la Terra, amb oxigen i nitrogen, etc., com que és tan, ja tan poqueta, és com si pugessis molt, molt, molt a dalt de l'Everest, que no podries respirar. Però tot i així és que no hi ha oxigen, és a dir, bàsicament tens metà i diòxid de carboni, o sigui que no podria respirar, vaja, moriria ofegat ràpid.
Sí. T'he de dir que ara per ara no m'estàs posant molt bé aquest viatge a Mart i la possible possibilitat d'arribar a viure allà, però ho anirem concretant. Per tant, hem arribat, veiem aquest cel que no es veu molt clarament, veiem que hi ha unes temperatures... M'has dit fredes? Quan diem fredes, de quines temperatures estem parlant?
Doncs estem a menys 80, menys 100 graus, depèn de la zona, sí, 130, crec que... Ara ho dic una mica així de memòria, però sí.
Som... Sí, molt fred.
Sí, hi ha molt fred.
Una jaqueteta
també depèn d'on estiguis. Si estàs a les zones polars, òbviament més fred, i a l'equatorial una mica més de calor. Però vaja.
Per tant, la temperatura és diferent, l'aire és diferent, no veiem el que veiem aquí a la Terra. Mm. El temps també és diferent a Mart?
El temps, òbviament, perquè no hi ha aigua a l'atmosfera, per tant, no hi ha pluja d'aigua, hi ha molt de fred, com he comentat. A més, l'atmosfera és pràcticament existent i el que sí que hi ha moltes tormentes de pols, que a més poden durar setmanes i mesos. És a dir, això és un problema afegit important que passa a Mart. Per tant, el concepte de temps meteorològic com el tenim aquí no és ben bé el mateix. És a dir, és una altra cosa. Sí que hi ha vent, és a dir, però...
Però no hi ha estacions, per exemple, no hi ha tanta diferència.
Sí, sí que hi ha estacions, es poden... Perquè Mart té la mateixa inclinació que la Terra, val? Tot i que està més lluny, fa el mateix viatge, diguéssim, semblant, és a dir, a nivell de la inclinació, de com està, com passa a través de les diferents posicions a través del Sol, i es poden, sí, poden haver-hi com una mena d'estacions, però òbviament no seria algo quelcom semblant a el que tenim aquí.
Clar, i si fa més o menys, ara deies, no, un viatge o un moviment semblant al que fa la Terra, vol dir que allà els dies tenen les mateixes hores o els anys els mateixos dies, perquè aquests són en el fons els moviments de la nostra Terra.
Sí, a veure, Mart està més lluny, orbita diferent, a diferent velocitat angular respecte al Sol, i el que dura un any són 670 i pico, és que ara no ho sé, ho dic de memòria, i la Terra 365, és a dir, un any marcià és com...
Pràcticament dos anys.
Sí, pràcticament dos anys. I la revolució sobre ell mateix és més o menys igual, són 24 hores i mitja horeta més, una cosa així. Per tant, el dia pràcticament seria igual. Però bé, com que no és exactament igual que la Terra, allà els dies de Mart els diuen sol, no? És a dir, un sol...
Un sol és un dia?
Un sol és un dia marcià, sí.
Ah, que bo. I l'any també té nom o no?
Això no ho sé. Això...
Bueno, i si no, també sempre podem obrir una crida i demanar a la gent que el rebategi.
Això no sé si ve...
Clar, i el tema de gravetat, és a dir, amb tot això com estaves explicant, jo ja m'imaginava com sortiríem de la nau, no? Si aniríem amb aquella escafandra, no?, típica de la gent de la NASA, etc. Però, clar, quan ens imaginem, per exemple, la Lluna, allà la gravetat és diferent que la que hi ha a la Terra. A Mart, això com funciona?
És un terç. És un terç de la que hi ha a la Terra, per tant, és una gravetat molt baixa que...
Aniríem més lleugers, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, tindríem hasta problemes per caminar. Vull dir que la cosa és... És a dir, aniríem bastant més lleugers. I això és el problema, per mi...
Un el principal.
Sí, un dels grans problemes que té Mart a l'hora de poder ser habitable en un futur.
Val. I ara afegirem un altre problema, perquè ara jo crec que estem fent allò de anem a veure tots els problemes que tenim i a partir d'aquí
sí, sí.
A veure si podrem viure o no, perquè
pues
ara mateix...
Tenim el Miquel ja...
Exacte, jo no m'imagino gaire la vida cap allà. Però si, malgrat tot això que estem dient, que sembla que no sigui el lloc idoni o el més fàcil per anar-hi a viure, diguéssim, no, nosaltres hi anirem, sembla ser que tot tira cap allà, no?, que en algun moment o altre la humanitat haurà d'anar cap a Mart. Agafem una nau i anem cap allà, quan trigaríem?
En principi les sondes ara estan trigant 3-4 mesos, es calcula que mig any, poder, és a dir, un viatge cada cop que hi hagi una finestra, és a dir, no sempre la Terra està en el punt més a prop de Mart, normalment això passa cada 2 anys i 2 mesos, cada 780 dies. Però sí, llavors serien aproximadament, jo calculo que 6 mesos, més o menys, sí, d'anada i 6 de tornada.
6 d'anada i 6 de tornada. Sí. Entenc que si poguéssim tornar, no? Que ara ja estem fent superciència-ficció.
Esperem
que sí, no?
Jo no crec
no?
que ningú vagi... No sé.
No ens hem d'imaginar Interestel·lar, que hem de fugir d'aquí i ja no tornarem mai
sí,
més, no?
Sí, Interestel·lar, ojo, eh? Aquí hi ha forats de cucs i coses, aquí estem obrint un pastís important, vull dir que el deixem a Mart.
El deixem a Mart. Doncs va, fem una cosa. Nosaltres hem dit que sí, que malgrat tot volem anar a Mart, per tant, anem a veure com ens ho faríem. Clar, Miquel, Guillem, ara ens estaven explicant una miqueta què és el que ens trobarem, no?, o el que ens trobaríem si anéssim a Mart, i sembla que viure fàcil no seria. Per tant, aprofitant que vosaltres sí que us ho heu plantejat, us vaig a demanar dubtes a veure com els resoldríem, perquè el primer, el més immediat, és sortir i respirar, i ara ens deia que no podríem respirar perquè l'aire de Mart és pràcticament irrespirable. Com ens ho faríem, això? Ens hauríem d'endur bombones de la Terra amb oxigen o...?
Sí, a veure, aquest exercici que estem fent és molt útil. És una mica com es procedeix. Primer es fa una llista dels problemes que s'han de solucionar i després comences a llistar solucions.
Val.
Una de les solucions més òbvies, sobretot pel tema de l'aire, és que has de viure en entorns tancats. No et passeges per la superfície. Pots sortir amb escafandra, donar un vol amb un rover o amb el que sigui, rotllo submarí, però com tancat.
Val.
I això soluciona el problema de l'aire. A més, hi ha altres problemes. Un que no ha sortit, que crec que estava a punt de sortir, que era el de la radiació.
Ah, que no expliquem-ho, això.
Pots estar exposat a la radiació unes hores, però... No és una, s'acumula de pressa i no pots estar a la superfície exposat, sobretot a la radiació còsmica, no del Sol, sinó de la galàxia. és igual, és un tipus de radiació, i llavors també has de buscar
ara
una solució...
Ara aquí m'has obert un meló infinit, eh? Vull sí. dir...
No, has de buscar una cosa que no et posi no estiguis exposat, has de protegir d'alguna manera. Vale. Llavors nosaltres, una mica la solució... Una de la solució que vam buscar era una que cobrís totes aquestes necessitats, però això, si voleu... Li deixo al Miquel que desenvolupi una mica.
Clar, com seria això? És a dir, poder respirar i evitar aquesta radiació que ara ens explicava?
Sí, la solució, diguem, hi ha diferents. Hi ha gent que opina que es poden generar hàbitats a la superfície, però la solució, diguem, la primera solució més fàcil que se't pot imaginar és viure sota terra. D'alguna manera, d'aquesta manera, el que acabes tenint, has fet una cara de...
Sí, bueno, perquè no és un futur molt prometedor viure
bueno,
sota
no,
terra.
Al final, nosaltres, en el nostre cas, en la ciutat que hem dissenyat, que es diu Nua, en lloc de viure realment enterrat sota terra, hem pensat en generar una sèrie de galeries en un penya-segat, en la paret d'un penya-segat,
oh,
cap a
guapo.
Dintre... galeries horitzontals, galeries grans de la mida, túnels de la mida del túnel del Cadí, no? Bastants, potser 100, 150 metres cap a dintre, i aleshores allà, doncs realment fer moltes galeries una al costat de l'altra interconnectades, de manera que tens, primer de tot és molt fàcil aïllar, per tant, tens simplement que aïllar la part externa com una finestra que dona en el penya-segat, però després la pròpia paret del túnel ja t'aïlla, i per tant pots tenir l'aire allà, com... al final és una mica com quan estàs en un avió. No? Quan estàs en un avió a 11 quilòmetres d'alçada, l'avió et dona aire per respirar, et dona la temperatura adequada, no? La pressió adequada, doncs és una mica el mateix, hi haurien aquestes galeries. I de la el tema de la radiació, a més, el fet d'estar sota terra, també el que fa aleshores és apantallar i ja no tens aquest problema.
Clar, i entenc que a nivell de costos i de construcció també seria més senzill, entre cometes, perquè només hauries d'aïllar el que dèieu, no? La part que dona el penya-segat, la resta estaríeu aprofitant la pròpia estructura del planeta.
Sí, la cosa és que has de tunelar, has de fer aquestes galeries a Mart.
Senzill, molt senzill.
Penseu que portem, em sembla, com jo crec que uns 50 o 60 anys en una línia de metro aquí a Barcelona i encara no l'hem aconseguit acabar.
Sí.
Això també és veritat. Sí. Clar, no hem parlat d'un element que és bàsic per la vida, no? I que això sempre es diu com és l'aigua. En el cas de l'aigua, si haguéssim d'anar a viure a Mart, com ens ho faríem o com proposaríeu vosaltres que ens ho féssim?
Sí, l'aigua, bueno, és un recurs. És més, l'aigua es necessita més, no tant per inclús consumir-la, sinó que quan tens una ciutat que ha de créixer sola i ha de desenvolupar-se, perquè estem pensant en una ciutat costa començar-la, però un cop comença, hauria de fer-ho tot allà, perquè el que no és factible és anar portant peces.
Sí, que sigui autònoma, no? Que pogués
ja anar-te generant. Exacte, i que es pugui expandir ella mateixa. L'aigua, de fet, és crítica per extreure hidrogen, és la font d'hidrogen. L'hidrogen es necessita per fer material orgànic, matèria orgànica es necessita per fer plàstics, els hi dic, però és igual, no els diem plàstics, digue-li d'una altra manera.
Sí, perquè avui estem parlant de canvi climàtic i ja. Si ara anem a portar plàstic a Mart, malament,
No, el plàstic és un gran material. Cuidado, el problema és que ho fem servir molt malament. Però el plàstic es poden fer fibres molt dures, es poden fer estructures molt bones, molt flexibles, molt manipulables, i sobretot per fer cúpules, per protegir els túnels que estàvem parlant, ja sigui en superfície o on sigui, s'han d'utilitzar moltíssim. El fem servir molt per construcció i coses que el plàstic queda allà.
Mm-hmm. Clar, fent-ne un bon ús és molt útil, el material.
Es necessita l'hidrogen, el plàstic és matèria orgànica, necessites carboni, hidrogen i oxigen. Mm-hmm. Vale? I la font d'hidrogen és l'aigua, i de fet, les necessitats d'aigua venen més de tota aquesta infraestructura, de tota aquesta matèria orgànica que es necessita, més que pel consum, de fet. Mm-hmm. Després l'aigua s'ha de depurar, s'ha de recircular, tota economia circular i tot el que vulguis. Però bueno, un cop està extreta, l'integres en el sistema i ja està. Mm-hmm. Nosaltres es pot anar a llocs obvis com els pols, però són llocs molt freds i remots, i no és potser el millor lloc per començar una ciutat, però es pot treure d'aquífers congelats en forma de permafrost, que hi ha més equatorials, o inclús de les argiles, uh-huh. que una argila l'escalfes a 400 graus i allibera vapor d'aigua, per exemple. És una forma, potser la més pràctica inicialment, clar. Per aconseguir aigua a gran escala, aigua molt pura, perquè ja no l'has de filtrar tant, perquè ja està una mica processada.
Uh-huh. Uh-huh. Clar, ara em deies, l'aigua és important sobretot per fer l'hidrogen, no tant pel consum. Per un tema de proporció, és a dir, perquè no necessitaríem tanta aigua per consumir o perquè podem hidratar-nos d'altres maneres i, per tant, no és tan necessari tenir aigua?
Bueno, en realitat, sí, l'aigua la necessitem, i no només nosaltres, sinó tot el... Pensa que hem de menjar allà, i aleshores, per exemple...
Hem de crear un ecosistema, per tant, allà dins, entenc,
exacte, la idea és, no?, tu has de respirar, necessites aigua per beure, necessites menjar... tot això, en lloc de tractar-ho com problemes per separat, al final el que fas és generar el que en diem un sistema de suport vital, vale? I que sigui un sistema de suport vital tancat, o sigui, que tot aquest cicle funcioni per si mateix, no?, és el que deia el Guillem, tu no pots necessitar que cada cert temps et portin menjar de la terra... et portin oxigen, et portin aigua. I això es pot trencar fàcilment. Vull dir, tu tens un, per exemple, és el que, la Terra és un sistema
passant,
de suport vital,
no?
Tancat, perfecte. Tu tens vegetals que creixen, agafen CO2 i el fixen i produeixen oxigen, no? També tot aquest sistema serveix per filtrar aigua i aleshores és generar algo similar. Allà la dieta estarà molt basada en vegetals, aproximadament un 50% de la dieta estarà basada en vegetals i un 20% addicionals en microalgues, i tot això al final el que fa és això, no? És generar oxigen, ajudar a purificar aigua. Per tant, doncs, és tot un problema molt interessant, però que realment, jo crec que sabem solucionar-lo.
Sí? Mm-hmm. Per tant, ara, jo el que m'estava imaginant, no? A veure si ho estic entenent bé, és fer aquesta espècie de túnels subterranis d'uns 150 metres, dèieu, no? Aprofitant els penya-segats i que, per tant, tindríem una visió cap enfora que hauríem de protegir, i aquí dins intentar que la vida creixi, no? Per tant, ens hem d'imaginar amb arbres i animals,
no,
com un Edén?
No, seria ben bé a dintre, sinó podríem fer-ho en una part. Nosaltres hem pensat a la part de dalt del penya-segat, allà tenir tota la zona, diguem, del suport vital on es genera l'energia, on es té els cultius i tot plegat. No tindria gaire sentit tenir-ho barrejat amb el que és la pròpia ciutat.
Sí, perquè els vegetals tenen requeriments més relaxats respecte al CO2. De fet, com més diòxid de carboni els hi poses, més rendeixen. Pot augmentar la concentració, però clar, llavors no t'hi pots passejar.
Per tant, a la planta superior tindríem això cobert com si fos una mica d'un hivernacle, no?
Imagina't, grans hivernacles, superfícies molt grans hivernacles a sobre d'una zona molt plana, que tenen accés a la llum, accés a les fonts d'energia també, perquè s'ha de proporcionar energia extra per fer l'aliment. És una de les coses que consumeix més energia, generar l'aliment.
Per què?
Perquè la transformació de l'energia solar a energia combustible, sucres i això, és molt ineficient a les plantes. Aquí a la Terra fem servir grans extensions agrícoles per transformar aquesta energia solar en aliment. A Mart, això, si ho fas de forma sintètica, pots utilitzar molta menys terra, però la contrapartida és que llavors necessites grans superfícies també de plaques solars, concentració solar, etc. És una de les coses que surten quan vam fer aquest disseny, que es veu que aquí a la Terra fem aquesta mena de bescanvi, de fer servir molta terra per fer menjar quan podríem fer servir molt menys si tinguéssim energia de sobres, per exemple.
Mm-hmm. Clar, ara estàvem parlant, no?, de quines plantes, com es conrearia, com podríem menjar, però jo crec que tots, quan pensem en Mart i en aliment, ens ve una referència cinematogràfica clara al cap, que és aquesta.
Solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada.
Clar, en aquest cas, ui, hem tallat així una mica abruptament, però això era Matt Damon a la pel·lícula Mart. Clar, ell ho deia, no? He de recórrer la ciència per aconseguir menjar durant 4 anys. A Mart no hi creix res, però espero que no ens alimentem només de patates com li passava a ella a la ciència. Vosaltres quin plan heu fet?
Ell planta patates directament al terra, sí. No? Que això en principi, tal com ho fa la pel·lícula, és molt irreal. Els cultius en aquest cas, la manera bàsica en la que nosaltres hem pensat és un sistema hidropònic, que és un sistema que no requereix realment estar plantat a la terra, sinó directament les arrels estan a l'aigua. Després, com deia el Guillem, lo interessant d'això és que tu pots fer un ambient que ja sigui ric en CO2. L'únic problema és que aleshores quan tu vas a fer de jardiner has d'anar amb una escafandra, però i després amb llums LED que d'alguna manera vagin a la longitud d'ona adequada, no? per optimitzar el creixement. Al final és com diu el nostre amic Matt, és un tema de ciència, és optimitzar. I de fet això s'està fent a la Terra. Hi ha llocs que s'estan intentant, dintre de ciutats, s'estan intentant generar edificis on es genera com granges, no? Perdó, més que granges serien com hivernacles, però molt, molt, molt enfocats a optimitzar el creixement de les plantes i realment, bueno, és, jo crec que té moltes aplicacions aquí també.
Mm-hmm. Clar, de fet ara ens estem imaginant com seria aquesta vida a Mart, però aquí, per exemple, a la Terra, el tema de l'habitatge és una cosa complicada. A Mart entenc que també, és a dir, de qui serien propietat totes aquests pisos, per dir-ho d'alguna manera, o com funcionaria? Hi hauria alguna manera de regular-ho tot plegat?
Complicat, de moment, però bueno, hi ha un tractat, perquè clar, el tema de la legislació a l'espai s'haurà de, jo crec que ho parlàvem fora d'antena, serà un dels temes estrelles en les properes dècades, perquè d'alguna manera ens haurem de posar d'acord, sobretot els països, de dir, de moment el tractat que hi ha és el tractat de l'espai, que es va signar el 1967 entre la URSS i els Estats Units, on en principi deien que no es podien fer servir armes fora de, és a dir, a la Lluna o als asteroides o al mar, per exemple. Mm-hmm. Però clar, De qui serà això en un futur? Perquè de moment estem parlant de que la primera cosa que farem serà enviar missions com petites i una mica jerarquitzades, vull dir que serà una qüestió de pseudomilitars, en el sentit que hi haurà una jerarquia, no hi haurà problemes i seran d'X països, però després quan la cosa vagi a més, és a dir, quan enviem colons i això, clar, aquí s'obre la caixa de Pandora, jo crec.
Absolutament, no? perquè més clar, estem acostumats no a veure grans fortunes que comencen a fer res, vols espaials, però que són molt curts, però que ja és un primer pas, no?, per conquerir l'espai. Entenc que si gent amb molt poder adquisitiu pot arribar a Mart abans que grans governs, també és el primer que arriba el primer que seu, una mica com diem aquí a RAC1.
Sí, i també jo crec que seran... el Guillem té la teoria de que hauran de ser combinacions público-privades, per entendre'ns, o...
Sí, bueno, arribarà un moment, després el Miguel els dirà la seva, perquè cadascú té el seu coent, però estem especulant sobre el futur. Jo tinc més la teoria de que hi ha uns certs actors que tiraran del carro sense realment tenir-ho tot cobert. És una mica l'estil cowboy, que és el que estem veient, per exemple, que està fent SpaceX, que es diu estil cowboy, té certes connotacions negatives, però jo crec que també en té de positives, perquè una mica fa de metge perquè la cosa arrenqui, i després una mica hi haurà actors que s'aniran sumant. Ja seran països, ja seran companyies. Algú dirà, jo hi vaig, sí o sí, i llavors serà cadascú si volen o no posar-nos. I això també és important, crec, perquè si aquesta forma de funcionar és la que opera, si nosaltres n'hem parlat avui aquí a RAC1, a Catalunya, vol dir que quan això passi estarem preparats per prendre una decisió, si volem participar o no. Totalment respectable. Jo crec que aquest és el model una mica més així. Hi ha alguna altra aproximació més de cooperació internacional i això, que potser el Miquel et tirarà més per aquí? Ho veus més així?
Bé, jo sí crec que per la quantitat de recursos que s'han de posar sobre la taula, i sobretot per la quantitat d'experteses, perquè al final cada país, cada agència també és expert en diferents tipus de tecnologies, doncs jo sí penso que però és possible, no? El que diu el Guillem té tot el sentit del món, però jo no veig impossible que hi hagi una aliança entre diferents nacions, entre diferents agències.
És més escèptic. Perdó? No, ets més escèptic.
No, vull dir que crec que realment poden haver-hi diferents... Que sigui una missió, no tant que hi hagi, per exemple, la NASA i els Estats Units tirant del carro i després gent que s'hi sumi, sinó realment que sigui una missió on des del primer moment o en un moment donat ja es faci...
Al revés, o sigui que tu sí que hi confies, que pot haver-hi.
Jo penso, de fet, que l'exploració marciana al final hauria de ser una aposta planetària. Perquè la quantitat de... No només diners, quan parlo de recursos, parlo de ments pensants, d'instal·lacions que es necessiten, és gran. Aleshores, el que va passar durant els anys 60 amb les missions Apollo per arribar a la Lluna és una cosa que no tornarà a passar mai. O sigui, els Estats Units es va volcar com a país. I si mirem els números de la inversió, de la quantitat de recursos que es van posar, és impressionant. O sigui, els Estats Units es van dedicar durant una dècada, quasi única i exclusivament, a avançar per arribar fins a Lluna.
Obsessivament, doncs pràcticament.
Clar, jo crec que passarà una cosa similar, però a nivell planetari.
Clar, no sé si vosaltres us oferiríeu voluntaris, no? Perquè ha començat tot, que vam veure aquesta notícia a la NASA, no?, que buscava voluntaris per crear una mica com seria durant un any les condicions de vida a Mart, però no sé si vosaltres us presentaríeu voluntaris ja no només per aquest estudi, sinó si en un futur diuen ja podem marxar cap allà, i aniríeu?
Mira, jo d'aquí dues dècades, que és més o menys quan es preveu que s'hi anirà...
Amb 20 anys ja podrem...
Jo ja, sí, 20-30 anys es creu. Jo ja tindré una edat i més o menys ho hauré fet tota la vida.
Pel que em queda, no?
Provem-ho. Jo crec que sí, jo tinc aquesta mentalitat. És a dir, pel que em queda, vull dir, em permeto el viatge. Clar, jo estic a punt de tenir els nens que van a la uni, vull dir, aviat estaré sol amb la meva dona, entre cometes, llavors dius, hosti, pues, jo què sé, aquí 20 anys que estigui jo jubilat, pues, en comptes d'anar a Benidorm, saps? Igual me'n puc anar a Mart, no? I que em tornin. I si no, mira, el viatge haurà valgut la pena.
I tant, per tant, a la ciutat diria, jo sí, vosaltres...
Jo, sí, amb aquest sis pioners exploradors, és una cosa com poc confortable. Jo crec que, admit, jo al revés, arribat a certa edat, si viatjo amb cert confort. Jo sí que em veig amb les primeres expedicions de colons, o sigui, quan s'hagin d'enviar 50, 100 persones per començar a desenvolupar, aquí sí que m'apuntaria, perquè a més vas amb gent.
És una col·lectivitat, no?
Sí, no és un entorn de 6 a 7 persones. Aquest model de 6 a 7 que és un número que sempre es parla, és un model que s'està testejant ara i que està generant tensions a molts experiments que s'han fet als simuladors marcians. També hi ha el famós experiment...
Tensions personals.
Sí, sí, Biosfera 2, per exemple, eren també... Allò era una biosfera sencera, tenien jungles i de tot, i també es van acabar... I els problemes...
És que la convivència no és fàcil, totalment.
Però això, amb un grup prou gran, on hi hagués gent i poguessis interaccionar i poguessis sortir-te dels teus cercles, això és una mica el que... Que no només hi hagi un cercle social, sinó que n'hi hagi diversos, jo sí que m'hi veig, jo sí que m'hi veig.
Sí, jo, una mica com el Guillem, jo a l'edat que tinc ja la situació vital, ja no hi penso amb els temps amb els que estem parlant, que seran això, 20-30 anys, però evidentment si ara tingués 15 o 20 anys i estigués estudiant una carrera tècnica o alguna cosa així, i sí, sí. De fet, és que sempre us diu, no?, les primeres persones que trepitjarà mar ja han nascut.
Que fort, això.
I bueno, doncs també aquest tipus d'espais com els que esteu obrint en aquest programa serveixen per això, per animar a nois i noies, sobretot a noies també, de que tinguin 15, que tinguin 18 anys, que hagin de triar carrera, que si els hi agrada aquest tema, l'espai realment és un món petitó a nivell professional. Si tu et vols dedicar a l'espai, és fàcil, has d'estudiar una carrera tècnica. Sí, perquè al final no hi ha tantíssima gent dedicant-s'hi, i jo dono classes a la Universitat Politècnica a gent que es dedicarà a temes d'espai, i jo veig el que arriba al primer de carrera apassionat per l'espai i diu el meu somni és anar a la NASA, i acaba anant. Perquè al final, diguem, és el que dic, tampoc
no
es produeixen
laboral,
tants enginyers, no? Aleshores, doncs bueno, que hi pensin, que realment alguns dels que ens estan escoltant ara, doncs potser d'aquí 30 o 40 anys doncs estaran en rumb cap a Mart com aquest viatge que hem fet avui.
I els entrevistarem i en parlarem. Sedat, Miquel, Guillem, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer que ens expliqueu una miqueta i ens hagueu acompanyat en aquest viatge fictici cap a Mart. I deixeu-me que ens acomiadem amb un fragment d'una sèrie que, suposo, no sé si en sereu fans o no, que es diu The Expanse, que precisament imagina com seria la vida d'una colònia d'humans al planeta vermell. I crec que és el colofó perfecte per aquesta secció.
Espero que les hayamos dado los conocimientos necesarios para hacer de Marte más que un planeta que gira alrededor de un único y solitario sol, un ideal de la humanidad que abarque un millar de estrellas.
Tant de bo sigui així. Moltíssimes gràcies a tots tres. Fins ben aviat.
Gràcies.
Gràcies.
Bon dia.